Dos quarts de deu del matí.
Esport en marxa, amb Joan Garcia.
Molt bon dia, dilluns 18 de setembre, ens tornem a trobar, estarem programa i també temporada esportiva per a alguns dels equips que han debutat aquest cap de setmana. Ja us avancem que ha estat una jornada profitosa, 3 victòries, un empat i una derrota són el balanç d'aquesta jornada. Triomf del Sanko masculí i Sanko femení de futbol i també del júnior femení d'hoquei herba, empat de l'handbol Sant Cugat i derrota del júnior masculí també d'hoquei herba. Un programa on ens acompanyarà la regidora d'esports Núria Escamilla i que ocupa el càrrec des de fa 3 mesos. Li preguntarem sobre l'esport municipal i sobre els nous reptes que afronta la seva àrea. Ja la tenim aquí, disposada a respondre tot allò que li preguntem. També protagonisme per l'handbol Sant Cugat. Ens acompanya els jugadors Didac Pallarès, especialista defensiu i que ja porta uns quants anys al primer equip, concretament 5 temporades i tota la vida a l'handbol Sant Cugat. I també un nouvingut a la plantilla, Pau Gratacós, extrem, primera temporada al primer equip, però també ha estat tota la vida a l'handbol Sant Cugat i a més és l'entrenador de l'equip de veteranes del club. Sens dubte podrem preguntar sobre aquestes dues vessants com a jugador i també com a entrenador. Un programa ben farcit de protagonistes i d'actualitat esportiva, evidentment santcugatenca. Comença el número 1, el primer programa de l'esport en marxa. Benvinguts. I com sempre, donem els resultats d'aquesta jornada, una jornada doncs no massa farcida de resultats. El proper cap de setmana ja comencen a completar-se aquest quadre de competició i els titulars els repassem amb el nostre company, l'Albert Soler. Albert, bon dia.
Bon dia.
Comencem pel futbol. Sant Cugat masculí 3, Joanenc 1.
Els santcugatencs debuten a la Lliga amb bon peu i enceten una nova etapa d'Eric Chalamanang.
Un Eric Chalamanca a la banqueta que puja del filial i es va estrenar amb victòria. També triomf en futbol, també Girona 1, Sant Cugat femení 2.
Les vermellinegres assoleixen el primer triomf de la temporada en un camp difícil.
I també en un debut, estrena victoriosa a la banqueta de Juli Garcia. Sant Joan d'Espí 25, handbol Sant Cugat 25.
Els vermellinegres deixen escapar el triomf en el darrer minut de joc.
En hoquei herba, Club Deportiu Terrassa 0, júnior femení 5.
El vigent campió inicia amb molta força la competició.
I per acabar, també més hoquei herba, Polo 3, júnior masculí 1.
Els santcugatencs competeixen bé, però es veuen superats per un dels favorits al títol.
Doncs quina millor manera de començar aquest esport en marxa en el primer capítol d'aquesta nova temporada. I tenim aquí a l'estudi Ramon Barnils en directe en aquest dilluns, la regidora d'Esports i Cultura, però avui tractarem, òbviament, la vessant esportiva. Núria Escamilla, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Doncs bé, un cap de setmana, com sempre, atapeït d'activitat esportiva, amb el torneig internacional de vòlei, d'altres esports que hi ha a casa nostra, però bé, volem parlar una miqueta de la teva arribada. S'ha aterrat fa pocs mesos, molta feina per endavant, molts projectes, moltes reunions amb clubs, amb federacions, etc. I si et sembla anirem ras i curt per feina.
Perfecte, endavant.
I començarem parlant d'instal·lacions. Ara mateix hi ha algunes projectades, d'altres en marxa, sí. I no sé si ara mateix doncs, podem acabar de concretar una miqueta què és el que tenim en marxa i què és el que s'ha de projectar.
D'acord. Bé, bueno, hi ha un punt de partida que és realment important, que és un fet, i és que realment hi ha una mancança molt important d'instal·lacions esportives a Sant Cugat, i això, tot i que tothom ho sap, jo vull remarcar-ho. En aquest sentit, tenim molta feina en aquest mandat per tal de poder oferir més instal·lacions en els esportistes. I sí que és veritat que hi ha projectat el pavelló de Roquetes, hi ha projectat el pavelló de Rítmica, i en aquest sentit estem reunint-nos doncs, setmanalment per tirar endavant aquests projectes, fent mans i mànigues a nivell econòmic per poder-ho fer. Sabem que això no serà a curt plaç i estem valorant el mentrestant. El mentrestant està sent difícil perquè ja Sant Cugat està com quasi col·lapsat en quant a alternatives i agrair des d'aquí l'ajuda de moltes entitats que ens donen propostes i les estem treballant de molt a prop per tal de poder donar més espai a aquests esportistes.
Perfecte. Perfecte, doncs ara també hem de parlar d'altres qüestions, de competicions que pot acollir Sant Cugat. M'has dit abans fora d'antena, la cursa al Gall es torna a fer?
Sí.
El 31 de desembre?
Efectivament.
Tenim el cross i la mitja marató?
El cross, que farà 25 anys i ho volem celebrar d'una manera una mica especial, ens fa molta il·lusió, sí.
Pendents de la revolta?
Exacte, dimecres tinc la reunió amb el Rubén, que és qui porta tot el projecte. Ens portarà i valorarem a veure si seguim endavant amb el projecte.
Que en principi us encaixaria?
Bueno, en principi haurem d'estudiar, però en principi és un... La revolta, ser a nivell femení, doncs fa realment il·lusió, però ho hem de valorar, sí. Mm.
Perfecte. Tenim la cursa del DIR. 2024 recupera cursa del DIR Mossos d'Esquadra, no?
Efectivament, sí. El juny, juliol, els recent arribats, ens van demanar cita per recuperar la cursa del DIR. És una cursa que ja porta unes 9 edicions i aquesta ens feia molta il·lusió reprendre-la i recuperarem el conveni i intentarem tornar-la a fer durant el 2024 sense data exacta perquè realment Sant Cugat és hiperactiu en molts aspectes i estem buscant data definitiva per poder-la organitzar.
Mm. Parlant de convenis, tenim un conveni que fa molts anys es va fer amb el Júnior sobre el camp de futbol 7.
Sí.
I l'altre dia, des del Júnior, es van comentar, tenim pendent presentar un projecte a l'Ajuntament que integra un camp, un estadi
sí,
gran, gran, no?
Integra, diria, ara t'ho dic de memòria, diria que és un camp, un altre camp de hockey herba i també un pavelló, diguem, A un pavelló on es podria fer hockey sala, més una altra sala de gimnàs, més, realment un projecte molt maco i molt gran. I ells ens ho han de venir a presentar, jo crec que a mitjans d'octubre tenim la reunió, perquè hi ha uns terrenys que s'han de canviar el
seu ordenament,
el seu ordenament
urbanístic.
Exacte. I en aquest sentit, ho hem de valorar i hem de mirar també la manera de fer-ho perquè seria a través de la Federació Catalana d'Hockey i, s'ha d'estudiar el tema, però sí, el tenim sobre la taula.
Per tant, tindríem un camp d'hoquei herba i un pavelló.
Sí, diria que sí.
Perfecte. També s'està parlant amb el Rugby Sant Cugat i amb la Federació Catalana de Rugby, no?
Sí, el Rugby també ens va venir a presentar que en el camp on no hi ha la pista d'atletisme, la Federació Catalana de Rugby estava interessada de poder fer-hi unes grades i posar-lo com un estadi petitó, però per donar-hi cabuda. I amb ells ens hem de reunir properament també Hem d'escoltar i d'aquí i buscar d'aquesta manera, a través de les federacions, la manera de poder suportar el pressupost econòmic d'aquestes instal·lacions. Però estem oberts a fer grans coses i a escoltar, sobretot.
Mm. Dins de tot això, dins d'aquests convenis, també tenim el CAR, que el tenim aquí a tocar, on la relació entenc és molt cordial i ja heu fet algunes visites. Hi ha alguna col·laboració pendent o alguna col·laboració que vosaltres vulgueu encetar?
De moment, el conveni està en procés de tornar-lo a signar perquè just havia caducat i en aquest sentit estem treballant en la mateixa línia. D'acord? No hi ha novetats al respecte.
Mm-hmm. Parlem de l'esport de Sant Cugat. L'esport de Sant Cugat, que sempre els clubs intenten tocar portes a grans empreses. Tenim un teixit empresarial molt gran, amb diferents polígons. I dins de l'Ajuntament, pel que m'han comentat, esteu oberts, no?, a intentar presentar projectes perquè aquestes empreses puguin ajudar o vincular-se d'alguna manera a entitats del tipus que sigui.
Sí, sí, de fet, una de les grans projectes que aportem des del nostre grup a l'Ajuntament era recuperar aquelles subvencions que es donaven a la ciutat a través de les empreses, no? I aquí, per exemple, un exemple molt clar és el CROSS, no? Que estava lligat sempre a l'Hospital General de Catalunya i així jo crec que tornem a signar un conveni amb l'Hospital General de Catalunya aviat, i jo crec que en aquest sentit hem de fer també que les empreses i el teixit empresarial que hi hagi a Sant Cugat s'impliqui, i llavors s'estan presentant projectes ja tant a nivell de cultura, mira, ja aprofito, com a nivell esportiu, perquè ajudin a suportar el pes econòmic de les activitats.
Mm-hmm. Un altre dels punts importants i destacats és aquest pla estratègic de l'esport de Sant Cugat, el voleu recuperar?
Hem de recuperar-lo, és obligatori recuperar-lo, hem de parlar, hem de liderar el debat sobre el pla estratègic, l'hem de reprendre, i l'hem de reprendre des de l'Ajuntament, les entitats, les AFAs, els operadors com Team Partners, Eurofitness, és a dir, tots hem de treballar perquè hi hagi un pla on augmenti l'activitat física de la ciutat.
L'oferta.
L'oferta, exacte, i sobretot, és a dir, l'activitat física, i que els ciutadans puguin, des dels que tenen doncs, 3-4 anys que comencen en multiesport, fins la gent gran, doncs, que n'hi ha alguns, bueno, com que ara durem tant i estem tan bé, doncs, que jubilats poden jugar a bàsquet com juguen a futbol, o com poden jugar a vòlei, o com un esport que han fet tota la vida, doncs, que es pugui mantenir. I en aquest aspecte hem de treballar en una mancança que sembla que hi ha, perquè ens ho ha comentat així la coordinadora d'esports.
Per tant, l'Ajuntament lideraria aquest projecte, aquest pla estratègic.
Juntament amb tots, sí.
Amb tots aquests agents, i a partir d'aquí intentar doncs, fer una oferta més àmplia per tots els públics, per a totes les edats. No? Molt bé, per anar acabant, una regidora d'esports que està vinculada al júnior, a la secció de tennis. Després d'arribar a la regidoria has deixat la teva feina?
Sí, bueno, sí, efectivament.
I no sé com es porta això de cultura i esports, perquè són dues tipologies d'entitats totalment antagòniques, no?
O sigui, no diria antagòniques, jo diria que s'assemblen molt a una cosa.
Que jo demana crec... molt.
Bueno, no és que demani, perquè o sigui, gràcies a moltes entitats la cultura i l'esport a Sant Cugat està al nivell que està. Per tant, per mi és realment important tenir contacte amb les entitats, obrir-nos a elles. Elles suporten, ja et dic, aquest pes de la cultura i de l'esport a la ciutat, i és realment important. Llavors et deia que s'assemblaven perquè jo crec que són les dues regidories on porten més el pes del ciutadà, perquè són les entitats sense ànim de lucre que jo al·lucino a vegades reunions que tenim realment tard, que ell, després de treballar, que això és el que feia jo abans, després de treballar doncs et reuneixes per millorar les petites coses de la ciutat, de l'esport, del que t'agrada. I realment, per mi, és molt gratificant poder treballar amb aquesta gent que dona tant i és tan generosa per a la ciutat de Sant Cugat.
Acabem. Tenim un tema pendent, parlant de la Guinardera, tenim uns lladres que...
Sí.
Que no paren d'anar.
Sí, la veritat és que és un mal de cap realment important, perquè si només...
Es queda sense il·luminació per els nostres clients.
Exacte, sí, és a dir, ara mateix, és que a més ens han coincidit dues coses, ens han coincidit el canvi de gespa, ens ha coincidit que ens han robat el cable, i realment comença a ser un mal son. Dir-vos a tots els que feu esport a la Guinardera, que són els pericos, són els rugbis, són els atletisme, que hem de tenir una mica de paciència. Ens estem trencant les banyes per accelerar-ho tot. El robatori del cable hi va pendent un pressupost per repostar el cable. Està sent difícil trobar els diners, però estem intentant entre tots solucionar-ho. Esperem que abans del canvi d'hora ho tinguem solucionat, i bé, llavors també dir-vos que intentarem realitzar un control de seguretat més exhaustiu en aquest cas, és a dir, posarem coses que no vull dir perquè a veure si ens senten els lladres, però en aquest sentit, bueno, hi haurà càmeres i hi haurà una sèrie de suport de seguretat perquè no torni a passar, perquè ja no és la primera vegada.
I per acabar, el Rugby Sant Cugat, l'homologació del camp va per bon camí?
Crec que sí, 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 sí. Jo crec que quan posin la gespa nova ja s'homologa com la federació ens
demana.
Espanyola,
perquè jugui el femení a la màxima categoria estatal i el masculí a la segona categoria estatal.
Sí, sí.
Molt bé, Núria, doncs hem donat un repàs de l'actualitat esportiva, afrontant ja la recta final d'aquest 2023 i mirant de reull el 2024, algunes reunions per intentar certificar alguns esdeveniments esportius que segurament Sant Cugat pugui acollir, però en tot cas, donar-te les gràcies per estar avui aquí en directe i molta sort per aquest mandat, per aquests 4 anys.
Sí, home, ens seguim veient.
I tant, molt bé. Doncs que vagi molt bé i gràcies per ser-hi avui aquí.
Gràcies a vosaltres.
Doncs hem estrenat aquest primer programa, ho hem fet amb Núria Escamilla, la regidora d'Esports, que va aterrar a mitjans de juny a l'Ajuntament de Sant Cugat, i continuem en directe aquí a l'estudi Ramon Barnils, marxa la Núria i entren dos protagonistes de l'handbol Sant Cugat, concretament dos jugadors, el Didac Pallarès. Didac, bon dia.
Bon dia.
I també un altre jugador, el Pau Gratacós. Pau, bon dia.
Hola, bon dia.
Són, en tot cas, perfils diferents. El Didac Pallarès ja suma 5 temporades al primer equip. El Pau acaba d'arribar del filial. I bé, el més recent és l'empat a la pista de l'handbol Sant Joan d'Espí. No massa contents estan perquè aquest empat va arribar al darrer minut. Didac, quina lectura fem d'aquest primer partit, sent, com m'has explicat, autocrítics?
Bueno, a veure, no... és el primer partit de temporada, tenim jugadors importants nous, llavors ens hem d'acabar de conèixer, bé, portem tota la pretemporada, però a veure, falten polir 4 coses, jo personalment penso que no hem estat del tot bé en les facetes de joc que com a final de temporada sí que ho estàvem, i bueno, toca millorar, això no hi ha cap problema, penso que tenim, que ho hem fet tots els anys, i el tema és que si volem arribar on volem arribar, cada punt compta, i llavors dona una mica de ràbia perdre aquest puntet, que és el que ha passat aquest dissabte.
Parlem amb el Pau, que no va viure des de dins de la pista, ho vas veure des de la graderia. Com el vas veure el partit?
Bueno, va veure un partit més o menys el que ens esperàvem per part del rival, però sí que per part nostra crec que va ser un partit molt encallat a nivell ofensiu, sobretot a la segona part se'ns va anul·lar una mica el partit, i això es va notar, i va ser una llàstima perquè portàvem tot el partit guanyant, però sí que a l'últim minut se'ns va escapar.
L'objectiu ha de ser repetir aquesta fase d'ascens per pujar a plata, amb els canvis que hi ha hagut a la plantilla, podem dir que aquesta és la fita, no?
Sí, bueno, l'objectiu que tenim és com a mínim fer el que vam fer l'any passat o inclús millorar-ho. O sigui, res que no puguem fer, però s'ha de treballar molt perquè, bueno, som molts equips allà dalt i s'ha de fer molta feina.
I això és una pressió afegida, el competir per estar dalt, per repetir el que vau fer l'any passat, perquè era la primera vegada de la història que l'handbol Sant Cugat jugava una fase d'ascens a plata.
A veure, jo no ho veig com una pressió, perquè en el fons ja ho hem fet i hem vist que som capaços de fer-ho, sinó que tenim equip per fer-ho sense cap problema. El tema és que, com nosaltres, hi ha 4 o 5 equips que també tenen equip per fer-ho. Llavors, has d'anar partit a partit, guanyant els dos punts, pensar simplement en els teus punts, i llavors ja és quan al final de temporada hi ha les caramboles i que perd 1-2 punts. L'any passat perd la Roca a final de temporada 2 punts a la pista de Sant Martí, per exemple, que potser no hi comptaves, però de sobte et cauen del cel 2 punts. Doncs has d'anar partit a partit.
Això t'anava a comentar, Pau. En pistes com la del Sant Joan d'Espí, que en teoria no són rivals que lluitaran per estar a la part alta, perquè al final sempre hi són els mateixos, la Roca, Sarrià de Ter, d'altres com l'Arc Gràcia, que ha perdut una mica de potencial, però en aquests partits és on potser es poden escapar lligues?
Sí, i tant, són partits, sobretot quan els juguem a fora, que són molt importants poder-los guanyar. Al final, quan juguem a casa sabem que hem de ser un fortí, no ens hauria d'escapar cap punt a casa, poder ser, però sí que al final la Lliga, al final de tot, es decidirà, doncs, això, els partits aquests complicats, de pistes complicades, com podria ser, com tu dius, Sarrià de Ter, La Roca, són pistes on molts equips perden molts punts i nosaltres, per poder ser diferencials, hauríem de guanyar-los.
Aquest diumenge jugueu a 2:15 del migdia, hi ha hagut canvi únicament aquesta jornada. Normalment jugareu a 7:15 del vespre els dissabtes a la tarda. I bé, dèiem, el Paf Teresa ha de ser un fortí com la temporada passada. El suport de l'afició és també bàsic i vital, no? Aquest vincle que hi ha entre l'handbol base i el primer equip.
Sí, sobretot aquests últims anys s'ha creat un vincle que, bueno, ara és que van venir a Sant Joan d'Espí incondicionalment a animar. Vull dir, ja quasi sembla que juguem a casa, entre cometes, no, perquè la pista és diferent, però l'afició és... fan més soroll que l'afició local. No crec que passi a Sarrià de Ter, perquè allò és una altra història, però sí que és un plus en tots els sentits.
Pau, preguntar-te, tu juntament amb tres companys he pujat al filial, un filial que va quedar campió de Lliga a Lliga Catalana, no va disputar el playoff d'ascens. En tot cas, es viu i es veu diferent aquest salt qualitatiu del filial al primer equip. Quines diferències hi trobes? Ah, més enllà del nivell, esportiu?
Bueno, més enllà del nivell, que és un factor molt important, també a nivell d'intensitat i d'atmosfera, no? Al final, la Primera Nacional estem parlant que si treus el Barça i el Granollers i els seus filials, els equips catalans estan en aquesta categoria, els més bons. Llavors, és un salt qualitatiu molt important i segur que haurem de passar un període d'adaptació que esperem que sigui el més curt possible. I la Lliga Catalana és una lliga amb molt bon nivell, però clar, no es pot comparar amb la Primera Nacional.
Parlem a nivell personal. El Didac Pallarès, quina temporada espera? Més enllà de l'objectiu esportiu, dic, personalment, de joc, de minuts...
Vale. Jo penso que, bueno, l'any passat vaig acabar amb un molt bon nivell, aportant molt a l'equip, i, bueno, juntament amb l'Héctor, érem líders de la defensa, per dir-ho d'alguna forma, i, bueno, seguien aquesta línia, inclús arribar un puntet més i, bueno, poder estar allà tot el rato per l'equip, o sigui, sense treballar per l'equip i fer el possible perquè l'equip guanyi cada partit.
Especialista defensiu, hi ha hagut canvi a la porteria. Bueno, personalment, defensivament, com ho encaixeu, això?
Bueno, al final has de defensar igual, vull dir, hi hagi el porter que hi hagi, tu has de defensar. Amb el Costa portem ja moltes temporades, confiem en ell, de sobres, bueno, ho sap de sobres ell, i, bueno, pues bàsicament és el mateix, i el porter ha de parar les que ha de parar, o les que se'ns escapen, ens ha de salvar el cul, per dir-ho d'una forma. Has de fer exactament, és que és exactament el mateix, defensar, l'objectiu és que no tirin, i si arriben a tirar, confiar en el porter al màxim.
No queda una altra, no?
Sí.
I, Pau, en el teu cas, l'objectiu personal?
No, l'objectiu personal, sobretot aquest any, me'l prenc molt com un any d'aprenentatge. Tenim grans jugadors dels quals puc aprendre moltes coses i a nivell més personal de minuts de joc, doncs espero anar poder progressant per anar-me guanyant una sèrie de minuts, que al principi de temporada, sobretot, són escassos, però és normal, perquè hi ha jugadors que porten molts anys a l'equip, que tenen molt bona experiència, i llavors serà qüestió d'aprendre d'ells i poder anar guanyant confiança en minuts de joc.
Molt bé. Pau, abans d'acabar, entrenador de l'equip de veteranes del club.
Sí, correcte.
Tu ets molt jove, tu tens 20 anys.
20 anys, sí.
Et fan cas o no?
Sí, la veritat és que estem molt contents i porto l'equip amb un altre entrenador que també té 20 anys, que es diu Jan, i és un projecte que vam començar l'any passat amb molta il·lusió, un projecte diferent al que estàvem acostumats perquè sempre havíem entrenat a nois de la base, però estem molt contents de com funciona i el progrés és molt bo.
Molt bé, doncs Didac Pallarès i Pau Gratacós, moltes gràcies per ser avui aquí en directe a l'Esport en Marxa, a l'estudi Ramon Barnils. Ens veiem diumenge a 2:15 al migdia. Emplacem a tots els oients i també a l'afició que continuï, doncs, donant suport a l'equip que jugarà davant l'handbol Sant Vicenç. Que vagi molt bé i moltes gràcies per ser-hi.
Moltes gràcies.
Doncs nosaltres continuem i ara donem un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana, d'aquesta jornada, i començarem parlant del Sanko masculí, que es va imposar 3-1 al Joanenc en l'estrena del grup 2 de la Primera Catalana de Futbol i també estrena la banqueta d'Eric Charamanc. Crònica, el nostre company César Martínez. César, molt bon dia.
Molt bon dia. Els santcoatencs van superar per 3 gols a 1 al Joanenc en la primera jornada de la temporada 2023-2024. El Centre Esportiu Municipal Jaume Tubau va ser tot un fortí i els nois d'Eric Xaramans van aconseguir sumar els 3 primers punts de l'any. El maig va començar de cara als locals i diverses ocasions de gol ja feien veure que els santcoatencs anaven a totes. En el minut 20 de partit, en un córner, el capità Marc Arnau va ser l'encarregat d'anotar el primer gol de la temporada. Minuts més tard, Ferran Roca va situar el 2-0. Tot i això, els de Sant Joan de Vilatorrada van retallar distàncies gràcies a Isidre Marcinyats. L'enfrontament va marxar a la mitja part amb un 2-1 momentani. A la represa, els dos equips es van repartir les ocasions de gol, tot i que el Sant Cugat va dominar en tot moment el maig. A les acaballes del partit va arribar la sentència definitiva, obra de Mario Manso, qui va ser més gest que la defensa rival i va situar un marcador de 3-1. Final del partit i 3 punts que es queden al Centre Esportiu Municipal Jaume Tubau en l'estrena en victòria del nou cos tècnic a la banqueta vermell i negre. Escoltem la valoració que en fa sobre aquesta primera victòria Eric Xaramans.
Hem sigut clar superiors des del minut 0 fins al 90. L'equip ha sigut el que volem que sigui, un equip atrevit, un equip valent, i al final, doncs, quan arriba als últims metres, ser molt determinant. I això ho hem pogut aconseguir avui.
La pròxima jornada els santcoatencs visitaran el camp del Martinenc, rival directe en la lluita per les primeres posicions de la classificació.
Gràcies, César. El femení també es va estrenar a Girona, va guanyar 1-2 i aquest dimecres juga el partit recuperat de la jornada 1 davant el conjunt del Badalona i diumenge tornarà a jugar a la zona esportiva municipal Jaume Tubau quan rebrà la visita al Levante i les Planes B. I en hoquei herba, derrota del masculí 3-1 al Polo i victòria del femení 0-5 al camp del Club Deportiu Terrassa. Amb Miquel Blázquez ens dona més detalls d'aquests dos partits.
Bon dia, doncs, cara i creu pel júnior en aquest inici de Lliga. La notícia positiva ha estat pel conjunt femení. El primer equip ha guanyat amb claredat 0-5 contra el Club Deportiu Terrassa en el partit inaugural de la fase regular de la Lliga Iberdrola d'hoquei herba. D'aquesta manera, les santcoatenques, que han dominat el partit de principi a fi, s'estrenen a la competició amb una victòria contundent que la situa al capdamunt de la classificació provisional. Les de Guille Carnicer s'han refet després d'ensopegar contra l'Egara, recordem, en la final del Campionat de Catalunya que es va disputar a Sant Cugat el cap de setmana passat. I la creu ha estat pel conjunt masculí, que entrena Oriol Torres i que s'ha estrenat a la fase regular de Divisió d'Honor amb derrota 3-1 contra el Polo de Barcelona. D'aquesta manera, els d'Oriol Torres, que han competit de tu a tu contra els barcelonins i que han gaudit d'opcions de victòria fins als darrers instants del partit, arrenquen la competició amb una derrota que els deixa situats a la part baixa de la classificació, també, evidentment, provisional. Fa unes setmanes, els santcoatencs ja es van enfrontar al Polo en la fase de grups del Campionat de Catalunya Absolut i el resultat també va ser favorable al conjunt de la ciutat comtal, en aquest cas per 5-0.
Gràcies, Miquel. I parlem del torneig internacional de vòlei base. Miquel Martínez, ja tenim guanyadors. Ahir es van disputar les finals. César Martínez, molt bon dia de nou.
Bon dia. Després de 4 anys d'aturada per la pandèmia, el PAF 3 ha tornat a acollir un torneig on els guanyadors han estat en categories sub-14 i sub-16, el DSB, Club Voleibol Sant Cugat, i en sub-18, l'Elx. A més, l'Anderlin italià i el Perpinyan i el Gruissant de França han aportat un segell internacional a la cita. Sant Cugat s'ha convertit en l'epicentre del voleibol internacional de base amb una competició que ha estat marcada per l'alt nivell de totes les participants. El torneig s'ha dividit a les categories or i plata perquè tots els clubs competissin en el nivell que li correspon. El president del club santcugatenc, Salva Vendrell, n'ha fet una valoració molt positiva de la 17a edició d'aquest torneig.
Bàsicament ens quedem, òbviament, amb la participació. Al final hem lograt, com bé deies, 700 participants, 48 equips, hem pogut recuperar també equips que venen de fora de l'estat espanyol, també a 3 que han vingut del territori, i la veritat és que tornar a recuperar un torneig on veus la base del voleibol català, la base del voleibol estatal, poder treballar tan a prop de les nenes, és un orgull poder-lo recuperar, estem molt contents.
La competició ha finalitzat amb l'entrega de premis i l'alegria de les guanyadores. La foto de família ha posat el punt i final a un torneig que potencia els vincles entre els equips i el creixement esportiu.
Gràcies, César. Punt final ja el que ha estat el primer esport en marxa d'aquesta nova temporada. Agrair la feina a la locució i també a la redacció del Miquel Blázquez i al César Martínez i a les vies de so, al nostre company Oriol Colomina. una nova setmana que preparen els equips intensament i atenció al debut del Solideo Patiu que Club Sant Cuat Femení Hoquei Lliga, màxima categoria estatal, ja suma 6 temporades consecutives, l'equip de Beto Borregan que rebrà dissabte a 8:45 del vespre al PAF 2 al conjunt del Vilassar, un equip lleidatà, un equip molt potent i també estrena del Club Rugby Sant Cuat masculí a la divisió d'honor B. Pendents, com sempre, de l'actualitat esportiva, cuat.cat, els diferents butlletins horaris, que tinguin una bona setmana. Ens retrobem dilluns vinent.